Bueno, més aviat bon vespre. Us dono la benvinguda a l'Hospital, al CIM, aquí, que és una mica el cor de la Malvasia de Sitges. Us vull donar les gràcies per la vostra presència en aquest primer acte de la Setmana de la Malvasia, on presentarem a la nostra ambaixadora d'aquest any, l'Anna Baqués. Vale. Aquest any és un any molt especial per la Fundació, celebrem 700 anys. Durant tot aquest any he tingut l'oportunitat de fer diferents parlaments. Les patrones m'han donat molts bons consells. Avui per això em saltaré un d'ells, un consell que em van donar, que és que no parlés de mi, que no parlés d'una forma personal. Parlant de l'Anna Baqués no puc no parlar d'una forma personal. Som molt amics, fa molts anys que ens coneixem. Per donar-vos un exemple, quan vaig acceptar el càrrec d'administrador, la primera persona, bueno, el primer amic, en aquest cas amiga que vaig trucar va ser l'Anna. Sé, evidentment, la relació que ha tingut de molts anys amb l'hospital, amb la Malvasia, i no vaig dubtar en demanar-li ajut, vaig demanar-li consell, si m'ajudaria, si em donaria consell sobre com gestionar un celler. D'això ja han passat 2 anys, l'he trucat infinitat de vegades. Sí. És el que hi ha, Anna. O sigui, avui precisament volia parlar d'això. Pues hem parlat moltíssimes hores, m'ha ajudat moltíssim i sobretot m'ha transmès l'estima que té cap a l'hospital i la Malvasia. Així que li vull donar les gràcies en nom meu, personalment, i en nom de la Fundació. Moltes gràcies, Anna.
Gràcies.
També durant tot aquest any he pensat sovint en com ha fet l'hospital per durar 700 anys, 7 segles, i crec que l'explicació que hi ha és tota la feina altruista que ha fet molta gent, tota la cura que ha tingut cap a aquesta institució la gent de Sitges. I un bon exemple d'això crec que és la família de l'Anna. La família de l'Anna durant moltes generacions ha treballat, ha dedicat esforços sense demanar res a canvi per l'hospital. Així que ja per acabar i passar el torn de paraula a l'Alba Gràcia, vull donar les gràcies a tota aquesta gent de Sitges que ha fet que aquesta institució compleixi 700 anys. Moltes gràcies a tots.
Gràcies, Jordi. Bueno, benvingudes i benvinguts. Hem fet un overbooking. És molt guai veure el CIM tan ple. Jo crec que no l'havíem tingut mai tan ple, Anna. És culpa teva, això, eh? Bueno, i les confirmacions d'última hora, ja que estic, no? Li foto canya a les confirmacions de les Minit. Aleshores, l'eslògan d'aquest any, com heu vist, 700 anys arrelats. Era un eslògan, no era fàcil, no?, explicar aquest arrelament històric, sobretot perquè des d'un punt de vista rigorós i historicista, historiogràfic, clar, la Malvasia, oficialment, no tenim cap document que digui que porta 700 anys a Sitges, però l'arrelament històric d'alguna manera sí que ens permet vincular un paral·lelisme entre la història de l'hospital, la fundació, tot aquest arrelament social, cultural, no?, i ètic cap al nostre poble amb el que implica la Malvasia de Sitges. La desena setmana de la Malvasia és un molt bon moment per recordar que la Malvasia de Sitges és més que un vi dolç, vinc cap aquí, perquè la Malvasia de Sitges, si alguna cosa és patrimoni cultural del nostre poble. Això ja fa 5-6 anys que des que hem obert el CIM doncs intentem explicar-ho, però el CIM no tindria aquestes bases tan consolidades sense l'experiència de la família Almirall, doncs que d'alguna manera el Jordi ja ho apuntava i que intentarem doncs explicar-ho. Quan tens un repte de construir un relat històric, pots agafar no coincidències, no? I en el cas de l'hospital i de la Malvasia, hi ha unes no coincidències que m'agradaria explicar-vos, i així doncs arribarem a la família de l'Anna amb un coixí històric i sobretot d'aquests 700 anys d'arrelament dels dos conceptes. Per exemple, ui, m'ofego i és això, eh? No m'havia passat mai, m'ofego. Vale, aleshores, la malvasia i l'hospital comencen amb diferents caselles. Val? Al segle XIII ja trobem referències documentals que existeix malvasia a Catalunya. Malauradament encara no hem trobat el document que la posicioni a Sitges tan, tan, tan antic, però sí que és veritat que si bé la llegenda situa aquell almogàver a principis del segle XIII, és quan Bernat de Fonollar, el 1324, arriba a Sitges, funda, entre altres coses, l'Hospital de Sitges i, per què no, brinda amb un vi dolç que ve de Grècia. Clar, això són unes hipòtesis magnífiques, xulíssimes. I després també ens ajunta aquest paral·lelisme, també és perquè precisament Jofre de les Escales, que és l'almogàver, és curat de les ferides a Grècia en un hospici medieval. No aquest, però era molt semblant al que podria haver fundat Bernat de Fonollar. No? En el cas de l'almogàver és a Grècia. Aleshores, el que sí que tenim és el 1481, el primer document que parla de la malvasia a Sitges. És una barbaritat. Aquest document el va trobar el medievalista Jacint Sastre, que és un historiador d'aquí de Sitges, i sí que posa aquest kick-off, val? Però fixeu-vos que per què no Bernat de Fonollar podria haver brindat amb un vi de malvasia. Jo estic, vaja, si el pogués mirar per un foradet, estic super, super convençuda que així seria. Una altra no coincidència és sobretot l'època de màxim esplendor en l'humanisme, en la nostra entitat, en l'Hospital de Sitges, és el segle XVIII. Això està estudiat per Isabel Coll i ens va fer una conferència fa uns mesos i ens explicava com l'hospital va deixar enrere el concepte medieval per entrar a la cura més centrada en les persones. Val? Per això ho diem molt a casa nostra, cura les persones, acompanyament dels avis. No? Però és això el segle XVIII i es va començar a parlar. Paral·lelament, el decret de lliure comerç de Carles III és el que va posicionar la malvasia i els vins dolços per tot el món. Per què? Doncs perquè aquest decret del 78 permetia que els vaixells matriculats a casa nostra, els nostres ports, poguessin sortir i no haguessin de passar per Cades i per Sevilla per passar per Caixa. Per tant, això és un dels motius pels quals la vinya a casa nostra creix, comencen a créixer també les fasines d'aiguardent, no a la zona nostra, en unes altres zones, i amb l'Iu, que me'n vaig a per una altra banda. En tot cas, són aquests paral·lelismes d'auge econòmic i posicionament de l'humanisme en l'Hospital de Sitges. Què passa? Que arriben les monges concepcionistes al 19, a l'Hospital Antic. Pels que no sou locals o que us costi trobar la referència, l'Hospital Medieval de Bernat de Fonollar no es funda on estem actualment, sinó que és a Baix a Mar, val? Just darrere de l'església, dins de les muralles medievals, el que és l'actual Maricel. Per tant, aquell edifici antic, decadent, que es queia trossos, que estava sobre de les roques del mar, les monges concepcionistes són les que comencen a dir aquí no anem per bon lloc, hem de trobar un nou espai, sobretot que ens permeti començar a implementar l'arquitectura higienista, tot aquest acompanyament més mèdic, no? més científic a les malalties d'aquell moment. En el mateix moment que estan arribant les plagues, primer l'oïdil, els anys 50 del segle XIX, després la filoxera, no? I després el míldiu, és el mateix moment que la Junta de Beneficència diu anem a vendre l'antic hospital, però no el volia comprar ningú. Ningú volia comprar l'antic hospital, que es queia a trossos. Qui és el que acaba comprant l'antic hospital? És una història prou coneguda, Charles Deering, 1910, que també és aquell moment, no? Cap al 1910, quan hi ha una última intentona dels viticultors de Sitges per protegir els vins de casa nostra, els vins dolços. Hi ha diferents moments en la història que d'alguna manera són aquestes prèvies de les apel·lacions d'origen que després s'acaben consolidant al segle XX i coincideix també en l'espai. No? O sigui, quan arriba Charles Deering i Font i Gumà comença a projectar aquest nou edifici, és quan tenim aquesta última intentona dels viticultors. Un altre punt en comú d'aquesta trajectòria i és el punt àlgid que després explica l'arribada de la família al Mirall. Llegat Llopis. Avui no parlaré del senyor Llopis. Sabeu, 1935, ens donen de les últimes vinyes que quedaven el negoci del celler i coincideix també que l'any 32 hi ha una primera intentona dins de la Segona República, dins del bienni progressista, dins de la reforma agrària, que és l'Estatuto del Vino, que presenta unes primeres DOs a tota Espanya. En presenta 19, de les quals 6 són catalanes. Alella, Priorato, Penedès, Conca de Barberà, Tarragona i una sisena. Malvasia, Sitges. Com una adeu. Coincideix, però aquí ja estem quasi al final de tot de ai, estem quasi al final de tota la tot aquesta, aquest moment de viticultura a Sitges, perquè els anys 30 nosaltres ja hem virat cap a un turisme i la indústria de la felicitat a grans trets. Aleshores passa el segle XX i aquí és on realment aquest triangle de Llegat Llopis, família Almirall i Enric Bartra, que el tinc darrere la columna però sé que estàs aquí, aquest triangle que sempre diem aquí al cim, que és gràcies a aquestes tres personalitats, no? O en el cas de la família de l'Anna, doncs tota la família, que la Malvasia avui ha arribat a ser una realitat. Vale? Aleshores, a l'any 88, això no sé si Anna tu ens ho explicaràs, faig spoiler? Sí? No ho vols explicar tu?
No.
A l'any 88 el seu avi és el que agafa la iniciativa de traslladar l'antic celler vell, que és el jornadera del Museu Romàntic, a l'antic celler on la família Llopis va fer els vins de Malvasia, fins que la família de l'Anna, bueno, l'avi, l'Antoni, el Mirall Andreu, va instal·lar la premsa on està actualment. Vale? I aleshores això també coincideix, finals dels 80, amb aquesta transformació de l'hospital, que es professionalitza, que s'especialitza, i passem d'uns anys que també hi ha el centre d'atenció primària, no? Les monges encara estan ajudant a l'ICS, no? Les primeres vacunes de la meva generació encara ens les posàvem aquí, o les dones algun moment, als anys 80, encara donaven a llum aquí. Però ja definitivament a l'any 97 es transforma en una fundació privada i el nostre principal objectiu és aquesta cura de les persones grans, perquè si alguna cosa té és que la Malvasia cura. Per tant, els nostres avis estan molt acompanyats. Cada festa tenen Malvasia, aquest divendres amb els panellets i les castanyes tindran Malvasia. Però bueno, ja us dic que sobretot aquest punt de connexió, ja arribo al final, que a més ens encanta explicar-ho, que és que l'any que ve ja el Blanc Subur arriba a les dues dècades. Dues dècades ja. Avui el Matiu deia, em dius que sóc molt gran. Dic, no, Anna, és que vas començar molt jove. No és que siguis gran. Clar, l'Anna és la que va crear aquest vi blanc sec de Malvasia de Sitges, acompanyant el seu avi, que va començar en aquestes instal·lacions. Jo crec que aquí has fet de tot, menys un tas per davant de tantes persones.
Exacte, això encara
no.
Avui ja ho tindrem solucionat.
Però aquí n'ha fet de tot. I una de les coses que li hem d'agrair a l'Anna en concret és aquesta creació del vi blanc Subur, no? Que coincideix també en les primeres notícies que parlen de que necessitem un tangible per explicar què és la Malvasia i la seva història. El 2004 ja començaven a sortir notícies de que es necessitava un museu de la Malvasia i és el 2019 que la Fundació amb l'Ajuntament i Diputació de Barcelona poden fer realitat aquest espai. Així que el punt d'unió, no, entre l'hospital i la Malvasia, podríem haver donat molts més exemples, però acabar amb el Blanc Subur per nosaltres és molt simbòlic, no? Perquè l'Anna no sé quants anys tenies el 2005, vols dir-ho? No cal dir-ho. Era molt jove, va tenir la valentia de fer un vi sec quan en aquell moment només hi havia el Sasserra, no? I com a vi sec. I per tant és una gran valentia que demostra l'estima, demostra el respecte, demostra el compromís que la família Almirall sempre ha tingut, no només per la Malvasia com a tal, com a varietat de raïm nostrada, sinó pel celler. I només podem fer que donar-vos les gràcies. Aquesta desena edició de 700 anys no tenia una altra ambaixadora que ella. Que trobo que 10 anys, aniversari, 700 anys. Així que, Anna, gràcies. I abans de passar-te la paraula, us hem preparat una setmana de la Malvasia que com sempre diem, intenta arribar al públic final, perquè si el públic final no demana Malvasia a les taules, els restauradors, els distribuïdors i els que fem vins de Malvasia, no ens guanyarem mai les garrofes. Perquè la Malvasia és un vi car, la Malvasia és una varietat de raïm que costa molt. La Malvasia, encara hi ha gent que diu no, és que a mi la Malvasia no m'agrada perquè saps, els vins dolços no. No, senyors, hem d'anar molt més, no? I per tant, arribar al públic final, tenim una fira popular el 9 i 10, tenim dos tastos preparats a nivell cultural que els fem en col·laboració amb les biblioteques, aquí, Biblioteca Santiago Rusiñol i Biblioteca Roig i Raventós, que justament amb la Roig i Raventós ja hem arribat a la cinquena edició de Biblioteques en D.O. De fet, va ser un dels primers actes que vam fer quan vam obrir el CIM. I després també amb el Gremi d'Hostaleria i Fet and Wines hem preparat fins a 12 restaurants a Sitges, un a Ribes i dos a Vilanova, gràcies a la feina de Fetem per una banda i del Gremi per una altra, per tornar a proposar propostes gastronòmiques a casa nostra. Cada vegada hi ha més restaurants amb malvasies, com a mínim aquí, a Sitges, i això ho hem de celebrar. Diria que quan vam començar hi havia uns 15 i ara ja estem cap a la quarantena, 40 i pico, més en fa així, 50 d'establiments que tenen malvasies Sitges. I no em vull deixar, també fem el tast de la Deo Penedès a Barcelona, perquè creiem que el públic de Barcelona és un repte que hem d'aconseguir també. I a No de Garraf també doncs, col·laborem amb ells per seguir explicant que la malvasia té un peu, té un llinatge molt, molt arrelat al massís del Garraf, i per això amb No de Garraf doncs, treballem la marca de vins del massís del Garraf, i en promoció econòmica la gincama pels més menuts, que han de buscar eines per fer la poda i per vinificar malvasia. Sí? Així que bueno, us esperen 15 dies, que us animem a ser partícips. I ara sí, Anna, tenim moltes ganes d'escoltar-te i moltes gràcies una vegada més.
Ja veig que hi ha gent molt apilonada. Aquí hi ha tres llocs. Si voleu, per... No? Emi? No? No, per... No, és que ho veig aquí... Salut a tothom. Sabeu com hem arribat fins aquí? Bona tarda. Em dic Anna Baqués del Mirall i ara us ho explicaré. Les etapes, les situacions, els paràmetres, les modes, les tendències... Tot el que passa abans de servir una copa de vi. Doncs, a veure... Tirem enrere. Tirem enrere i us convido a acompanyar-me a fer el camí invers de l'elaboració d'un vi per poder omplir una copa. Abans que el vi surti del celler, hem d'encaixar. Hem de decidir si cartró, si fusta i quantes unitats en cada caixa. Hem d'etiquetar, hem de saber com volem presentar el nostre producte al públic final. Abans hem hagut de seleccionar les etiquetes, si una, dues, rodones, altes, baixes, de quins colors... Tapar, amb tap de suro, amb tap de rosca, silicona, vidre, xapa. També hem hagut d'encapsular, aquí falta la cera, que la utilitzem molt últimament, però hi ha càpsules d'estany, de complexa, retràctils, quins colors. També hem d'embotellar. Embotelladores hi ha molts tipus, unes més automatitzades i unes menys automatitzades, amb atmosfera inert o amb canyos. Abans hem seleccionat l'ampolla. Quina capacitat volem posar al nostre vi? Imagineu si en tenim. Quin color, quina forma, quin tamany. Però abans, a dins del celler, hem afinat el vi. L'hem clarificat, l'hem trasbalsat, l'hem filtrat, hem decidit si el posàvem en barrica o no calia, si, si li fèiem criança en ampolla, i durant la fermentació fem un seguiment diari de la densitat i de la temperatura, que això ens permet fer el control de com va evolucionar la transformació dels sucres en alcohol. Abans, què hem fet? Hem premsat i també hem decidit si vertical, si horitzontal, si pneumàtica, si mecànica, si hidràulica, com alguna malvasia que havíem fet amb l'Enric. Abans, però, hem recepcionat el vi, ai, el raïm, perdona. I aquí tenim moltes maneres, amb remolcs grans, plens, remolcs petits, amb caixes, amb camions refrigerats, fins i tot amb coves. I hem decidit si fer una verema manual o una verema mecànica. Abans hem decidit també la data de verema, que ho hem aconseguit fent durant unes setmanes abans de la verema, comencem el que en diem el seguiment de maduració, fent uns controls de maduració on prenem una mostra representativa de cada parcel·la que volem fer el vi. I aquí analitzem diferents paràmetres fisicoquímics, concentració de sucre, d'àcids, pH, fins i tot el nitrogen que tenim en el most, i també sensorialment decidim. Però abans hem fet un manteniment de la vinya. Durant tota la primavera i hivern hem retallat, hem desbrossat, quan cal llaurar, i quan cal també es fan tractaments fitosanitaris. Cap al maig fem la poda en verd, que traiem alguns pàmpols, algunes fulles, sacrifiquem alguns raïms per tal de mantenir el màxim de qualitat amb el raïm que deixem, perquè així queda menys possibilitats de que el fong es desenvolupi. Durant tot l'any hem fet el seguiment del cicle de la vinya, des del borró quan està ben adormit fins quan es comença a despertar, a desplegar-se els pàmpols i el raïm petitet que es va desplegant, que el veus allà, fins a la maduració. I fins i tot després també ho seguim mirant, la vinya, quan cauen les fulles i quan al final estan sense fulles, que comença realment el repòs hivernal. La poda d'hivern ens serveix perquè el sarment no s'allargui i aconseguim un balanç entre el vigor i la producció de la planta. Anys abans, hem fet la plantació. Allà hem decidit l'orientació, les mides entre els ceps, si la farem en parrada, si la farem en vas, i la preparació de tot el terreny. Si farem hem de fer el subsolat, famat si cal, i la preparació també dels ceps, perquè els ceps els hem de preparar temps abans. Per un cantó hi ha la part aèria, que és la part vinífera, que decidim quin raïm volem, primer blanc o negre, després quines varietats. Què voldrem fer amb aquell raïm? Quin tipus de vi? Voldrem fer cava? Voldrem fer criança? Llavors ve l'empelt. Actua, bueno, des del final del segle XIX, quan va arribar la filoxera, aquí no podem plantar directament la vinífera, sinó que hem de triar la part aèria i la part subterrània. Això se'n diu empelt. I aleshores triem també el tipus d'arrels que volem. Si és més o menys resistent a la calç, si és més o menys resistent a la sequera o a la humitat, i és per això que en fem un estudi climàtic. I no només de les dades històriques que tenim, sinó les tendències, que anem cap a quina tendència anem del clima, ja que ens estem adonant que varietats que fins ara no tenien problemes amb créixer i fer produccions amb alguns territoris ja no poden sobreviure. És per això també que hem de situar la nostra terra de la parcel·la dins d'aquest triangle, a veure si tenim més o menys sorrenca, si és més o menys argilosa, tot sempre acompanyat de l'imprescindible anàlisi de sòl. Aquí mirarem minerals que tenim, els nutrients, el pH, quina quantitat de matèria orgànica, i on arribem. Arribem a l'origen, d'omplir la copa. Les arrels són, amb tots els seus intercanvis, reaccions, interaccions amb l'aire, amb el sol, amb l'aigua, amb els microorganismes, fan que puguem aconseguir el nostre protagonista d'avui. Us el presento i és el raïm. Gràcies al raïm és el protagonista de tot el procés. I només, i em repeteixo, només amb un bon raïm podrem fer un bon vi. I és per això que ho sento per vosaltres avui, però no tastarem vi. Tastarem raïm. ¿Vale? Aquí davant ara us aniran servint raïms, d'acord? Que són raïms de malvasia de Sitges que hem anat collint amb les dates que teniu apuntades amb aquest paperet. D'acord? L'Alba i jo podrem disposar un altre cop de congelador, perquè han estat congelades. La primera mostra va ser... Vale? Fins i tot... Ara s'ho tastaran quatre persones, serà molt ràpid, perquè seran quatre mostres. Mentrestant, us hem posat a cada tauleta dos tipus de terra, perquè també és una, bueno, és molt curiós com una mateixa terra pot canviar tant d'olor. Una és bueno, bastant pobra, argilosa, i l'altra té molta matèria orgànica. És sota bosc, per això, però vull dir, és perquè veieu també l'olor que ja ens aporta fins i tot on posem el nostre cep. Aleshores, quan us serveixin, si us plau, no toqueu el raïm. No el toqueu, hombre. No toqueu, vale? El raïm, siguem obedients, perquè farem, us ensenyaré o farem una metodologia de cata que es diu ASDQ. Bueno, en francès es diu, com que hi ha en francès per aquí no m'atreveixo a dir-ho. Total, que és una anàlisi sensorial, descriptiu, qualitatiu. Val? Això és un mètode que ja fa forces anys que està descrit i els enòlegs l'utilitzem bastant. És des de l'any 2000. T'ha tocat el millor, tu? Tens per... Tu. Sí? En teniu? Vale. No el toqueu. Bueno, a veure, modifica una miqueta de com ho agafes, però no sabia com conservar-ho. És pel bé de la ciència i d'una cata, no? A veure. Què passa, que també m'han de posar més, no? No el toqueu, que us vigilo. Hombre. Abans de la del 2005, aquí ara que estem en aquest interpàs, havia elaborat de malvasia seca a premsa hidràulica. nit aquella també era un xou, eh? De les primeres prou. Hola. Per començar la cata, mentre acaben de servir, jo també en necessito, Susana. Ai, mira, no me'n recordava que havia posat això, és veritat. Vale? Aquí han la... Gràcies. Aquí han les dates de collita del raïm. És per fer una mica de... El que passa que l'1 està molt congelat i farem la cata del 4. Vale? Perquè és el que he collit avui, és el més bo. No, perquè després... A veure, tastat i dirigit només en farem un, eh? Perquè si no aquí acabarem la setmana de la malvasia tots aquí. Vale? Però en farem un, perquè és un mètode, que és el que us vull explicar, és un mètode que donem puntuacions de l'1 al 4, vale? De molts paràmetres. Però així els enòlegs, quan parlem com tens el raïm, parlem de números. No, no és veritat, però vull dir que parlem tots una miqueta calibrats, d'acord? Aleshores, és de l'1 al 4 perquè tothom s'ha de mullar, perquè aquí no hi ha un 5, saps? Sobre 10, que mira, un 5 quillo i anem tirant. No, no, de l'1 al 4 és perquè tothom, hem de valorar tots els paràmetres amb consciència, d'acord? Primer us presento el raïm, perquè hem de parlar en propietat. La rapa és la unió que té el raïm amb el cep. Després hi ha el pedicel·li, que és el que uneix amb el gra. Després tenim la pell a la banda de fora, la polpa i les llavors al centre. D'acord? Com a tot mètode sensorial, farem per un costat l'examen de la vista, amb vista, amb el tacte i el gust tindrem tres valoracions. La polpa, la pell i les llavors. Tot això és el que ens dona informació per saber com està en el procés de maduració el gra de raïm. Comencem. És raïm blanc. Doncs mirarem. L'1 és un verd... Perdoneu. Agafarem el 4, d'acord? Perquè és el que està més fàcil per fer la cata. Després, aquest el farem guiat i jo us explicaré tots els punts i després vosaltres tasteu els altres. I qualsevol dubte el fem al final, perquè si em desconcentreu potser no acabem mai més. Vale? A veure, el color del raïm blanc, l'1 ens diria que és el més verd. El 2 és groc i el 3 groc palla. Aquí tenim un groc àmbar. D'acord? Aquest és el color, és el número 4. Ara ve la part divertida. El tacte. Agafem el raïm i aleshores hem de mirar a veure quina resistència fa quan agafem el raïm. Si és elàstic, si és molt dur, espera. Si és molt dur, que es trenca de cop, però no. Si es deforma lleugerament i torna. Si es deforma lleugerament però torna a la forma inicial i si es trenca totalment. Aquest és un 3. És un 3. Bueno, la meva valoració és un 3.
El creiem.
I l'altre que valorem és l'aptitud del desgranat. O sigui, què ens costarà arrencar el gra de la rapa? Agafem el gra i l'estirem. Si té molta resistència o es desgrana fàcilment. Aquí també és un 3 i alguns que us tocarà és un 4, perquè aquest raïm està collit d'avui, o sigui, està super. Seguim amb el test de la polpa. A la polpa hi ha 5 paràmetres, en farem 2. ¿Vale? Però farem... Teniu el tovalló mà? Aleshores, hem de separar la pell de la polpa i valorar si la polpa se'ns queda molt enganxada a la pell o no. D'acord? És un 4, perquè la pell se'n va per un cantó i la polpa queda sencera. Quan el raïm és molt verd... Embroteu-vos, per això? Ah, vale, vale. El 3, 3... Bueno, però queda tota fineta. Bueno, no és un cirà, a veure, no és un cirà que se'ns queda allà en les manetes, però... Bueno, doncs posem-li un 3. I ara, la part bona. Tastem una mica la polpa. Què? És dolç, eh? Ara, quan acabem aquest, feu el número 1 i el número 2 i veureu vosaltres la cara de xinos que se us queda. Vale? És molt dolç. Ens n'anem a la pell. Ara la pell que hem separat, farem també dues valoracions, no farem les 7 que tenim. Farem la trituració, vale? O sigui que la posem a la boca, la triturem. Es tritura fàcilment, no? Un 3. Quan fos molt, quan és aquella pell que se'ns desfà, que no notem ni el gust de la pell, és el 4, però en aquest cas és un 3. La malvasia de Sitges és resistent, perquè... I després farem la intensitat tànica, que és tastar i sentir quins tanins tenim a la boca. Em dieu que sí, però la meitat no sabeu el que és, eh? Oh. Però bueno, us ho explico, eh? Quan et quedes sense saliva. Vale? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És mitjanament alta. Perquè quan tastes la pell sola canvia molt de tastar només el most, la polpa és molt dolça, però la pell encara és resistent. I ara anem a les llavors. Les llavors és el més divertit. Les llavors ens dona més informació del que us penseu. Les agafem. Les llavors. Això ho mirem moltíssim, perquè també ens indica no només com està el raïm, sinó moltes vegades com hem de vinificar. Saps? Perquè les llavors tenen moltes vegades uns gustos molt astringents i molt secants que ens podem... que si els aportem al vi, són vins molt durs. Vale? Va de verd, després es va madurant, mirarem també dos paràmetres, el color i la fragilitat, i aquí tenim unes llavors molt marrons fosques, o sigui que estem en el 4. Quan feu la gata de l'1, del 2 o del 3, del 2 que està també molt descongelat, veureu que té tonalitats molt verdes. Vale? Veureu la diferència, us guardeu aquí la llavor i aleshores ara ens la posem a la boca i la masteguem. Sí. I hem de valorar si és crocant. Sí. És crocant, perquè es desfà de seguida. Vale? Quan és molt verda, et quedes també una mica sobtat. I això seria el nostre tast de raïm. Vale? Podeu fer els altres. Els altres, l'1, 2, 3, i El que us volia dir és que aquest anàlisi sensorial complementa sempre a l'anàlisi fisicoquímic, que és qui realment ens dona la quantitat de grams de sucre, la quantitat d'àcid, el pH i tot el que us he comentat abans. I també comentar-vos que l'anàlisi sensorial forma part de la part més sensible de l'enòleg, ja que va més enllà de l'analítica. És on realment els enòlegs comencem a elaborar el vi. O sigui, és una de les parts més creatives, una de les parts creatives de l'elaboració del vi i de la nostra professió. Desitjo que us hagi agradat i mentre aneu tastant els raïms us haig de donar una bona notícia. Jo us he dit que no tastaríeu vi, però gràcies a la generositat de la Fundació de l'Hospital Sant Joan Baptista i del Centre d'Interpretació de Malvasia podrem tastar un vi dolç que és del 2002 i el vaig fer jo aquí juntament amb el meu avi i penso que podeu arribar a tastar tots els matisos que hem anat parlant, des de la maduració del fruit, tota l'elaboració, la criança en barrica, que ho podeu trobar dins la copa aquesta. Ara us serviran la copa, llavors brindarem perquè tinguem i desitgem una molt bona setmana, desena setmana de la Malvasia de Sitges. Gràcies. Sí, ja tengo, ja. Sí. Aquesta és del 2002, tu. Sí, és aquesta. Molt, molt. Aquí. Ai. Sí, ara quan... Sí, sí. Ah, vale. Primer brindarem, eh? Ah, sí, per això hi ha molta diferència. Sí. També la congelació els ha... Sí. L'Alba, que m'ho treu tant. És mistela. Era 3 i 1, perquè ho fèiem amb cargues. Sí, fèiem. Sí. El copet aquell, ara ho mostra amb el cuell. Sí, és mistela, totalment. Sí. Ara brindarem i després hi veurem poc. No, paciència i no tenir pressa d'acollir el... I després, clar, sí, amb aquelles botes grans i els cocos, no. Per això, i també la cidesa queda com més matada de la criança. Sí. 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 A veure si tothom... A veure si podem brindar. No? Ara arribaran. Aquí. No, tranquil, tranquil. Tothom ha d'estar servit. Doncs res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per embrutar-se els ditets. I brindo perquè tinguem no només la desena setmana de la Malvasia de Sitges, sinó moltes més. Salut, salut a tots. Ara sí que amb tots, eh? Ara us passo l'Alba. Tens el micro o...? Sí? Gràcies, Alba.
Gràcies. No, no te'n vagis. Gràcies, Anna. Fixeu-vos que se'ns en va la part personal, no? El Jordi ha explicat la part personal, la vinculació amb l'Anna. Amb la meva intervenció se m'ha escapat la part més personal, però és que és una professional de les que amb la referència d'enologia, vinya, té una experiència brutal des de jove, no només al celler de l'hospital, ha fet verema al Nou Món, ha fet
a casa
l'Enric, a Can Ràfols, i ara sobretot el que té és un projecte molt personal, doble, no? Per una banda els AB Wines i a l'altra el Llivins, que ara fa poc ha rebut un premi de Brussel·les, no? El Vidols, el vi de gel, o de neu?
El de neu. Sí. Vull dir que... La primera vegada que vaig sentir anomenar aquest concurs de Brussel·les precisament era amb un vi de l'hospital, que em sembla que va ser, si no em vull equivocar, per la fira del 1927, la que van fer a Barcelona, la fira internacional.
El 29.
Del 29, que va rebre una medalla
de la perfecció.
De la malvasia, no sí. Ho sé, i és la primera vegada que havia sentit aquell. Sí. I aquest any m'ha fet especial il·lusió rebre-la a Llivins amb el Blanc de Neu.
Per això et dic que se'ns en va la part personal, però tenim una sort de tenir una professional com l'Anna, com a ambaixadora i com a ambaixadora de Sitges com a tal, perquè hi ha un bar, jo crec que també sí,
home,
simbolitza Sitges.
La malvasia de Sitges. L'he portat a l'Empordà.
Per això?
La malvasia de Sitges està al Baix Penedès, ara ell n'ha plantat més. O sigui que...
Doncs que segueixi, Anna, que segueixi. Gràcies. Espero que hagueu gaudit del tas de raïms, una proposta molt original. I ara doncs passarem la paraula a l'Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, i a part també doncs és la presidenta de la nostra fundació, i que bé, sense la col·laboració i el suport de l'Ajuntament de Sitges, la Setmana de la Malvasia doncs no tindria sentit, sobretot l'àrea de cultura, l'àrea de turisme, l'àrea de promoció econòmica. I doncs Aurora, crec que no fa falta dir que estàs a casa.
Bé, bona tarda a tots i a totes. Dic que no marxin perquè és veritat que a l'inici és un goig, no? El Jordi, que parlava de la part personal, que no sé on està, però bueno.
Aquí davant.
Ah, sí? L'Alba, l'Anna, no? Aquí tres sitgetans, joves, per mi sou joves.
Gràcies.
No? Que tinguin gent jove, sitgetana, que tingui aquest amor per la malvasia, pel nostre patrimoni, és que això la veritat és que és un orgull, perquè no sé, fins i tot tu per part doble, perquè aquí hi ha un altre que ho està escoltant també això. Per tant, exacte, i això és un orgull, la veritat, i jo evidentment no us parlaré dels 700 anys, perquè l'Alba ho ha fet molt bé, i ho hem estat parlant durant molt de temps, i és evidentment és un moment històric importantíssim per l'hospital, però sí que m'agradaria remarcar els 10 anys, que a més l'han acabat dient per molts més anys, els 10 anys d'aquesta Setmana de la Malvasia, que quan va començar, jo almenys recordo el 2015, que jo vaig entrar com a regidora de turisme, i en aquell moment es va agafar com, anem a fer alguna cosa, no? Vinga, pel turisme i per fer promoció de Sitges i dels vins i de... I com s'ha anat transformant, tot i que evidentment, clar, que aquí tenim el regidor de turisme i que també està dins la regidoria de turisme, però com això ho hem anat transformant en posar en valor justament, no?, aquest patrimoni nostre sitgetà, aquesta identitat, aquesta difusió del que és la malvasia. I crec que realment des de que està al cim, jo crec que s'ha complert amb aquest objectiu que teníem al principi d'aquests 10 anys, no?, que vam dir anem a fer una setmana turística de vins. i realment s'ha anat transformant en una setmana de malvasia per difondre aquest vi fantàstic que tenim aquí, aquesta identitat nostra, no, aquest patrimoni, i crec que evidentment des que va començar el CIM això ja ha estat amb una embranzida importantíssima, no? Per tant, crec que ens podem sentir molt orgulloses, no, d'aquests 10 anys, i com ha dit l'Anna, per molts 10 anys més, i que gaudim molt ara fins al 16 de novembre, així que a disfrutar-ho. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí, gràcies.
A mi m'agradaria fer una petició. A veure si en pocs anys podem tornar a veure o a sentir i a poder vinificar Malvasia de Sitges a Sitges. Això a mi és una petició que m'agradaria i que aquí deixo.
Perquè m'he quedat parada del Sant Sur del 2005, de 20 anys, en l'any que ve es farà 20 anys. I em sembla,
sí, sí.
Em sembla molt important, no?
Sí, ens tornem a trobar.
Convidats a fora a fer una copeta de malvasia, del Blanc Sugur, d'altres cellers convidats que avui ens estan donant suport i sobretot doncs això, ens anem veient...
Durant la setmana.
Durant la setmana, gràcies.
Gràcies. Gràcies. Oh, i per la sua.